El judici per la mort d'una nounada trobada a un contenidor de Porto Cristo ara fa 2 anys queda anul·lat pels dubtes en la titulació d'un pèrit. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La magistrada ha ordenat repetir el judici amb un nou jurat després de descartar l'únic informe de la defensa elaborat per un pèrit sense titulació oficial. La setmana passada, l'auditor va declarar que el nadó va néixer sense vida, un aspecte clau per descartar la condemna per assassinat, tot tant per la mare com pel seu cunyat, per a qui la fiscalia demana presó permanent revisable. Els acusats queden ara sense proves absolutàries. L'advocat Gregorio San José explica que la defensa haurà de cercar noves vies.
Aquesta és una prova que en teoria no és vàlida i que el jurat se pot haver contaminat d'aquesta prova. El seu és que se declari ser nul·litat i que se valori per un nou tribunal i per un nou jurat les proves sense estar contaminats i en base a el que pugui fer la defensa de portar una nova prova.
Fiscalia ha demanat que s'obri una investigació judicial contra el Peri que va fer l'informe de la defensa. Tot d'una ampliem aquesta qüestió. Abans vos avançar amb altres titulars d'aquest dijous. Dia 6 de novembre, Air Europa cancela el préstec amb l'Estat després de tancar l'entrada de Turkish Airlines en el seu capital, Maria Eugènia Kegles.
La companyia turca injectarà 300 milions d'euros en l'aerolínia de la família Hidalgo per obtenir el 26% del capital. Globaria es mantindrà com a accionista majoritari. Air Europa podrà avançar un any la devolució del préstec públic de 475 milions atorgats per la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, durant la pandèmia.
El Ministeri de Transports invertirà 525 milions d'euros fins al 2029 als ports de l'Estat a les Balears.
Això inclou els ports d'Eivissa, la Sabina, Palma, Alcúdia i Mahó. També preveu la remodelació del passeig marítim de Palma i la nova estació marítima del port de Mahó.
El Consell de Menorca haurà de cercar alternatives a les obres de la carretera general al tram de Rafal-Rubí si no vol posar en risc la catalogació de la Menorca talaiòtica com a patrimoni de la humanitat.
L'UNESCO ha enviat una carta al Ministeri en què recomana suspendre les obres pel possible impacte paisatgístic en les navetes talaiòtiques que hi ha a prop. També veu necessari elaborar una avaluació completa de l'impacte sobre el patrimoni, ja que considera que la presentada pel Consell no és satisfactòria ni concloent.
Espanya reactiva la prohibició de criar aus a l'aire lliure davant l'augment del risc de grip aviària.
A partir de dilluns, obliga que l'aviam es mantingui en un recinte tancat en zona del risc. Segons el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, la situació actual és crítica. Tot i això, a les Balears no hi ha cap cas detectat ni a naus silvestres ni de corral.
I avui Junts ha fet una passa més i ha concretat la seva ruptura amb el govern central, anunciant que votarà en contra de totes les lleis que presenti l'executiu de Pedro Sánchez. I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal aspira demà a proclamar-se tricampió del món. Miqui Tous.
Demà és el gran dia, el mallorquí s'enfrontarà al Peñarol uruguaià. El Palau de Sant Moix registrarà un ple absolut amb 1.000 aficionats del Peñarol i 3.000 del Palma. El partit començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I l'Illes Balears Palma també avui ja ha sabut el seu rival per als vuitens de final de la Champions, serà el Hitkiv d'Ucraïna. I una bona notícia, Marta Cardona ha estat nomenada millor regatista jove del món per la Federació Internacional de Vela.
Emergències, espera un nou front de pluges dissabte després d'un matí complicat que ha deixat un total de 81 incidències.
La majoria a Palma, Calvià i Llucmajor, a Mallorca i Eivissa, les pluges han afectat de nou el barri d'Espadret i s'ha hagut de tallar la carretera a l'aeroport. Un esclafit ha dificultat la circulació a primera hora del matí i s'han registrat ratxes de vent que fins a 118 km per hora a Calagamba, Palma i a Son Sant Joan de 93 km per hora.
Tot apunta que demà, però, serà un dia més tranquil. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, companyes. Sí, efectivament, avui hem tingut unes primeres hores del dia marcades per aquesta inestabilitat, amb aquest esclafit, que ja hem vist les conseqüències que ha deixat, i ara es verà que tenim per davant una situació més tranquil·la a curt termini. Aquestes immediates hores es verà que al nord de les illes podríem tenir qualque ruixadet local, però en termes generals demà veurem molt el sol. Per tant, serà un dia que en aquest sentit no serà de fiar, perquè, com comentau, en vista dissabte, tornaríem a un escenari de pluges, per tant, d'atenció, perquè poden tornar a ser localment fortes, poden ser una mica més persistents que avui, per tant, tindrem escenaris molt contrastats demà, amb més clarianes, i dissabte, efectivament, amb un retorn de les pluges i també, probablement, de les tempestes i del fort vent.
Les precipitacions, Dani, serien durant tot el dia dissabte i també afectaria a la mala mà, crec, no?
Sí, amb dos factors tindrem. Dissabte es verà que no té per què ploure durant tot el dia, però sí que es verà que les pluges poden afectar a qualque indret de les illes pràcticament durant tot el dissabte, més especialment a punts de la Serra de Tramuntana, i com que tindrem vent de Tramuntana, també esperam una alteració marítima important, sobretot dissabte hora baixa, i cops de vent que poden tornar a superar els 70-80 km per hora, hi hagi o no tempesta, perquè també el vent general, més enllà de les tempestes, serà fort.
Ho detallem demà, gràcies, Dani. I en Cultura avui parlarem de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, que presentarà demà la seva temporada 2026. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miguel Soler, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. Ha quedat anul·lat el judici contra la mare acusada d'haver assassinat juntament amb el seu cunyat la filla acabada de néixer a qui presumptament varen llançar a un contenidor a Porto Cristo ara fa tot just 2 anys. La magistrada ha ordenat que es repeteixi amb un nou jurat perquè ha descartat l'únic informe de la defensa elaborat per un pèrit sense titulació oficial.
Aquest informe de que el nadó, en només una vintena de setmanes de gestació, havia nascut sense vida, un punt clau per a la defensa que descartaria la condemna per assassinat. Recordant que la Fiscalia demana per a la mare i el cunyat que la va ajudar la pena de presó permanent revisable. Ara els acusats queden sense proves absolutòries i el tribunal haurà de seleccionar i constituir un nou jurat. L'advocat Gregorio San José explica a IB3 Ràdio que la defensa haurà de cercar noves vies.
En relació a la prova de la defensa, si ho considera oportuna, intentar aportar-la com a nova prova abans de que comenci el nou judici en jurat. També se podia plantejar el tema de si s'havia de tornar al tema instrucció, però per dir que no, que el tema se quedarà allà a l'audiència i se declara la nul·litat de tot el que s'ha actuat d'aquest judici fins al dia d'avui.
Per tant, la vista oral haurà de començar des del principi amb un altre jurat popular i previsiblement amb un informe d'un altre pèrit.
Que si és una prova que en teoria no és vàlida i que el jurat se pot haver contaminat d'aquesta prova, el seu és que se declari la nul·litat, evidentment, no només de la prova, sinó de judici, i que se valori per un nou tribunal i per un nou jurat les proves sense estar contaminats i en base a el que pugui fer la defensa de portar una nova prova.
Fiscalia, per cert, ha demanat que s'obri una investigació judicial contra el pèrit que va fer l'informe de la defensa per no haver acreditat que tingui la titulació necessària per exercir a Espanya, i la magistrada s'hi ha mostrat d'acord.
IB3 Ràdio també ha parlat amb fonts de la defensa de la mare.
Lamenten el perjudici que implica per als acusats, que hauran de tornar a viure tot el procediment una segona vegada en una data que encara no està fixada. A més, a banda d'això, s'hauran de trobar amb un nou jurat que conviscut, diuen, amb una opinió pública contaminada per informacions sovint no contrastades.
I encara en tribunals, un home ha acceptat 5 anys i mig de presó per un delicte d'intent d'homicidi amb agreujant de parentesc i gènere quan va atacar la seva exparella a cops de martell. Els fets varen passar a Palma el gener de 2024.
El Ministeri Fiscal, la defensa i l'acusació particular han acordat la pena després d'haver acceptat l'atenuant de reparació del dany molt qualificada amb el pagament de 18.000 euros i el traspàs d'una moto i un vehicle, el de confessió del delicte i el de cometre l'intent d'homicidi intoxicat sota els efectes de l'alcohol.
Els narcotraficants detinguts en la darrera gran operació contra el tràfic de drogues i blanqueig de capitals a Mallorca utilitzaven sofisticats mètodes de vigilància i seguretat per evitar ser detectats. L'actuació conjunta entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha permès detenir en total 76 persones, de les quals 49 romanen a la presó. Els agents, a més, han decomissat més d'un milió i mig d'euros, 687 quilos de cocaïna i 2.500 d'haixix, a més de pastilles i altres substàncies estupefaents. Carme Moreno.
També s'han intervingut 16 armes, de les quals 6 eren reals. Els agents també han trobat nombrosa munició i silenciadors, a més de 16 vehicles, balises de seguiment, prismàtics de visió nocturna i càmeres de vigilància. El portaveu de la Policia Nacional a les Balears, Alejandro Becerra, explica que tot aquest material intervingut mostra la complexitat de l'anomenada operació Manso en Roqueval.
La complejidad se basa en que los investigados en este caso han adoptado muchas medidas de seguridad, de vigilancias y contravigilancia. Han utilizado medios electrónicos de seguimiento, de geolocalización, para evitar que fueran detectados y poder salir airoso en su actividad delictiva.
En l'operació s'ha desarticulat una organització criminal mallorquina que tenia connexions amb altres organitzacions transnacionals que introduïen la droga a través d'aigües eivissenques. El portaveu de la Guàrdia Civil, Paco Molina, detalla com els narcotraficants entraven l'haixís procedent del nord d'Àfrica.
Utilizaban embarcaciones neumáticas de gran potencia que trasladaban la droga desde el norte de África, de países del norte de África, hasta un punto en concreto del Mediterráneo, en donde era trasvasada a otras embarcaciones que la llevaban hasta la isla de Ibiza. Una vez en la isla de Ibiza, la droga permanecía almacenada hasta su traslado bien a la península o al resto de las Islas Baleares.
L'operació es va iniciar fa més de 2 anys i s'ha desenvolupat en 6 fases. La detenció de l'exinspector del grup d'estupefaents de la Policia Nacional, Faustino Nogales, ha estat un dels arrestos més destacats.
L'AMR reactivarà els avisos dissabte per forts vents i pluja. Demà es preveu un dia, com deia Dani Capó, de calma, després d'un matí complicat que ha deixat complicacions a les carreteres a primera hora del matí i alguns retards, Toni Sastre, als aeroports de les Illes.
Han estat especialment afectades les connexions en Catalunya, que ha estat en avís taronja. Pel que fa a les precipitacions, on més ha plogut ha estat a Eivissa, el Port de Sóller i Escorca, on s'han registrat 29 litres per metre quadrat, una xifra molt similar a la que ha caigut a Calvià i a Palma amb 28 i 27 litres per metre quadrat, respectivament. El vent avui també ha estat protagonista a Calgamba, a Palma. Les ratxes de vent han arribat als 118 km per hora. A Ciutat Jardí s'ha arribat al 100, mentre que a la Sabina i Eivissa s'han registrat ratxes de vent de 92 km per hora.
Demà es tornarà a reunir el Comitè Tècnic d'Emergències, que declararà les alertes necessàries per dissabte. Per això, però, el cap de Departament d'Emergències, Aurelio Soto, ja ha demanat avui prudència i seny.
Sí que queremos compartir ya con los ciudadanos esta información, puesto que teniendo en cuenta de que se trata de una previsión que parece que asegura una gran cantidad de lluvias durante un espacio de tiempo prolongado, precisamente un sábado y además en la Sierra de Tramuntana, pues para que vayan un poco pensando que tal vez sea prudente pues reflexionar sobre la importancia de cancelar o restringir las actividades en aire libre, especialmente en la Sierra de Tramuntana.
El front que arriba dissabte no tindrà res a veure amb la tempesta que ha travessat les Balears avui matí i que ha provocat una vuitantena d'incidents a diferents punts de les illes.
Ha caigut molta d'aigua en poc temps, però no s'han produït incidències de gravetat. Gairebé totes han estat per caiguda d'arbres i inundacions de baixos. L'illa amb més afectació ha estat Mallorca, amb 74 actuacions, més de la meitat, 40, han estat a Palma, 22 a Calvià i 6 a Llucmajor.
La tempesta ha tocat primer al sud de l'arxipèlag. A les Pitiuses s'han registrat en algun punts entre 25 i 30 litres per metre quadrat en només una hora, suficient per inundar el barri d'Espretat amb aigües fecals i per haver de tallar la carretera de l'aeroport Ana Fernández.
Els veïns del barri d'Espretat s'han aixecat avui amb carrers plens de restes fecals i una pudor insuportable. Un aiguat que ha caigut a primera hora del matí ha causat inundacions en alguns negocis de la ciutat.
La lluvia ha caído justo a las 7:30 y ha sido pues enseguida. 15 minutos de lluvia y pues un desastre, la verdad.
Tercera vez en un mes, entonces ya estamos un poco harto de esto, la verdad. Y esta vez ha sido muy, muy sucio fuera, como excremento, básicamente.
Lo que son las rejillas de cloacas 5 alrededor de la clínica. Pues imagínate, si no estan limpias, esta calle és la primera que s'inunda.
Els veïns s'han tornat a manifestar la necessitat de netejar el clavegueram per evitar aquesta situació que es repeteixi cada vegada que plou.
Los olores los mismos, huele el barrio ahora mismo en este momento horrible. Se tiene que hacer mucha limpieza en los embozos de las alcantarillas porque están todas taponadas.
Altres incidents han estat el tancament de la carretera de l'aeroport durant una hora a l'alçada de Can Fonoll i també d'alguns parcs infantils. La brigada de xarxa viària del Consell també ha hagut de retirar un arbre caigut a la carretera de Ses Salines i un altre a l'avinguda de Sant Jordi. Alguns vols també han patit retards a causa de la tempesta. A punts com l'aeroport han caigut 29 litres per metre quadrat en una hora i a Formentera s'han registrat ràfegues de vent que han arribat als 92 quilòmetres per hora.
Són les 7 i quart.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el Ministeri de Transports invertirà 525 milions d'euros a reforçar el sistema portuari a les Balears fins l'any 2029 per millorar la seva compatibilitat, sostenibilitat i connexió territorial. Els primers 65 milions arribaran enguany.
Aquesta partida forma part del total de 7.000 milions d'euros que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha anunciat que destinarà tot el sistema portuari de titularitat estatal entre enguany i el 2029, del que ell és màxim responsable. Puente ha lloat avui la importància del sector.
El sector genera en su conjunto más de 250.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, y cerca de 25.000 millones de euros de actividad económica al año. Pero su importancia va más allá de las cifras. Nuestros puertos son palancas de cohesión territorial, centros de innovación tecnológica también, son también referencia en sostenibilidad, en eficiencia energética y son puntos de encuentro también entre la ciudad y el mar.
Amb aquests 525 milions que arribaran a les Balears en 4 anys, les Illes seran la sisena comunitat autònoma amb més volum d'inversió per darrere de Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Galícia i les Canàries. De la quantia global prevista, els imports depenent d'autoritat portuària de Balears, que són Palma, Eivissa, Mahó, Alcúdia i la Sabina, rebran 335 milions i mig d'euros.
I el Consell de Menorca haurà de cercar alternatives a les obres de la carretera general al tram de Rafal-Rubí, si no vol posar en risc la catalogació de la Menorca talaiòtica com a patrimoni de la humanitat. Ramiro López.
La UNESCO ha enviat una carta al Ministeri on recomana suspendre les obres del tram de Rafal-Rubí a Alaior pel possible impacte paisatgístic que tindria cap a la Menorca talaiòtica, que asseguren seria irreversible. Per tant, insta Espanya a cercar alternatives i a fer una nova avaluació diferent de la presentada pel Consell de Menorca. La solució que més convenç al Ministeri és un enllaç en superfície i no una estructura a doble nivell. Un projecte similar al que l'anterior equip de govern d'Esquerres va deixar enllestit i pendent d'executar. Escoltem Esteve Barceló, portaveu de Més per Menorca.
Es va encarregar un projecte que va quedar preparat abans d'eleccions i que tenia el vistiplau fins i tot de la Comissió de Medi Ambient perquè es pogués aprovar, licitar i executar. Com poden justificar que no hi ha alternativa segura per Rafal-Rubí a nivell quan a 2 quilòmetres estan executant actuacions amb enllaços amb molta més densitat de trànsit i molta més perillositat i ens estan fent en solucions a nivell.
El Ministeri ha informat tant el Consell com el Govern del contingut d'aquesta carta i demana aturar definitivament el projecte que en aquests moments es troba paralitzat pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. A més, insta les dues administracions a celebrar una reunió.
Un conflicte amb el pont de Rafal-Rubí que Blai Berbé remunta a l'any 2014.
El Partit Popular, al setembre del 2014, governava a Menorca i és quan es van iniciar unes obres de millora de la carretera general. És en aquell moment quan es comença a construir el pont de Rafal-Rubí, però van sorgir mobilitzacions ciutadanes en contra de la reforma de la general i a favor de la protecció del paisatge. Algunes protestes es van fer a peu de carretera. El 2015 va haver-hi eleccions i el Consell Insular va acabar en mans del tripartit d'Esquerres, Més, PSOE PSOE i Podem es van replantejar les obres i rescindir del contracte. Adolfo Vilafranca, del Partit Popular, en assumir la presidència el 2023. Es va posar com un dels principals objectius acabar les obres de la carretera per seguretat. La proposta del PP projecta un enllaç a doble nivell. Està molt a prop de les navetes de Rafal Rubí, un jaciment que forma part de la Menorca talaiòtica, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO al setembre del 2023. El Consell Internacional dels Monuments i Llocs Històrics, associat a la UNESCO, recomana ara en un informe alternatives i suspendre les obres irreversibles. El ministre de Cultura, Urtasun, també ha enviat una carta al president Vilafranca i al conseller de Cultura, Jaume Bausà, on demana aturar definitivament el projecte o bé desenvolupar una alternativa.
Passen gairebé 20 minuts de les 7 de l'hora baixa.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fem plegats.
El diumenge 16 de novembre, Setsalines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre, de 10 a 17 hores a Setsalines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Has vist mai una carabassa de més de 200 quilos? I vine a Muro, fira a veure-la. Paradetes d'exposicions, venda de carabassa, mostra d'eines i carros i gastronomia. Vine a tastar els plats que preparen els restaurants amb aquest producte. Diumenge 9 de novembre, Fira de la Carabassa a Muro. Un missatge de l'àrea de festes i participació ciutadana. Ajuntament de Muro.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
És una de les notícies del dia. Espanya reactiva la prohibició de criar aus a l'aire lliure davant l'augment del risc de grip aviària. A partir de dilluns obligarà que l'aviram es mantingui en un recinte tancat en zones del risc. Des del passat 1 de juliol s'han notificat 139 focus a escala europea, 14 dels quals a Espanya.
El director general d'Agricultura, Fernando Fernández, explica que la situació actual és crítica, molt pitjor segura que la de principi d'any, quan el Ministeri d'Agricultura va activar el risc alt per grip aviària i que, per tant, s'han d'extremar les precaucions. Això sí, de moment a les Balears no hi ha cap cas detectat, ni aus silvestres ni de corral.
D'ençà de final de gener, a les Balears s'aplica el programa de vigilància passiva. Això significa que totes les morts d'aus silvestres en circumstàncies estranyes són comunicades a Agricultura.
Posteriorment es recullen les mostres i les envien al laboratori per fer les anàlisis per detectar la possibilitat de virus. Pel que fa al contagi en humans, el manescal avícola Ricardo Sastre explica que perquè això passi hi ha d'haver un contacte molt sovint i molt seguit entre la persona i els animals malalts.
Però lo important no és si tu agafes grip o no. Lo important és si tu després aquest virus s'adapta a tu i ho pots transmetre a un altre humà, que això de moment no està demostrat.
Sastre també explica que per evitar el contagi de gallines ponedores amb aus salvatges, les explotacions avícoles han d'aplicar mesures de seguretat, tal com marca la llei europea.
Totes les finestres han de tindre rejilla pajarera, precisament perquè no entrin aus salvatges. I després el que se fa, quan tu les tanques de dins, que els hi prives d'esparque, el que fas és, tenen unes sortides cap a l'esparque, normalment hi ha una de 2 metres cada 1.000 gallines, i aquestes també els has de tancar, de tal manera que no puguin sortir les gallines ni puguin entrar aus salvatges de fora cap a de dins.
I més per Mallorca, exigeix el traspàs immediat de les competències agràries al Consell.
La formació ecosobiranista ha presentat una moció al ple per reclamar al govern que iniciï de manera urgent el procés per transferir les competències a la institució insular en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i desenvolupament rural. La portaveu ecosobiranista al Consell, Catalina Inés Perelló, es demana perquè la resta d'illes fa més de 20 anys que tenen autonomia agrària.
Des de MES denunciem aquest atac frontal a l'autogovern de Mallorca i en el paper institucional del Consell. És un pas enrere per nosaltres en aquesta descentralització i una mostra de menyspreu cap a Mallorca.
I en salut. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública denuncia l'augment de la privatització de l'actual sistema. L'entitat critica que l'any passat el 9% del pressupost de salut es va destinar a concerts amb les clíniques privades de l'arxipèlag. Aquesta és una de les principals queixes de la plataforma, que ha elaborat un manifest en el qual s'han adherit 12 entitats.
Entre elles, l'ONG Metges del Món. El seu representant, el doctor Miguel Reyero, explica que l'any 2002 la Conselleria de Salut va destinar 29 milions en concerts. Aquesta xifra, lamenta, s'ha incrementat durant els anys fins a arribar als 198 milions de l'any 2024.
Que la deriva sea hacia adelgazar el sector público y incrementar los sectores privados, pues esto es una deriva que muchos pensamos que no es casual, pero bueno, esto es un análisis que ya se me escapa, y lo que es lo preocupante es esa deriva de ir adelgazando lo público, y en el caso de la sanidad nos preocupa especialmente.
La Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública explica que la situació és crítica per l'infrafinançament del sistema. És per això que, a través del manifest, exigeix el reforç de l'atenció primària, la disminució de les llistes d'espera als hospitals i l'aplicació d'una política que incentivi el personal sanitari.
I després del suïcidi de l'atleta sevillana Sandra Peña per presumptament haver patit assetjament escolar, l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar ha detectat un augment de les demandes d'assessorament per part dels centres educatius a les Illes Balears.
El director de Convivetsit, Antoni Vic, explica que encara no tenen dades concretes del número de protocols contra l'assetjament escolar que s'han obert l'actual curs. Allò que sabem és que el curs passat la xifra dels protocols d'actuació per assetjament escolar va arribar a prop dels 900, dels quals el 20% varen acabar per confirmar-se.
No tenim dades comparatives encara exprès respecte al curs passat, i supos que més cap a mitjan curs ja podrem tenir una valoració de com està anant aquest curs. A part d'aquest lleuger augment que sí que hem notat de demandes d'assessorament.
La psicòloga educativa Lorena Gómez explica alguns comportaments que els pares i mares han de tenir en compte per detectar possibles casos d'assetjament escolar.
Està trist, no vol quedar, mos posa excuses per venir a l'escola, mal de panxa, mal de cap, canvis en el patró d'alimentació, problemes per dormir, totes aquestes coses.
Precisament avui matí a Madrid les famílies de les víctimes d'assetjament escolar s'han concentrat davant el Congrés dels Diputats per reclamar una llei integral contra l'assetjament escolar i mesures urgents.
Asseguren que després de 3 anys el govern central no ha pres cap mesura per protegir les víctimes ni per prevenir-ne els nous casos.
Una concentració que es produeix el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar, i quan la Policia Nacional ha llançat una campanya de sensibilització per prevenir. Sota el lema No t'ho guardis, la campanya s'ha posat en marxa a través de les xarxes socials.
En la campanya es posa el focus a conscienciar les víctimes i els testimonis de l'efecte negatiu que té pensar que l'assetjament escolar es pot quedar en un secret. A més d'animar les víctimes a denunciar-ho, també insta els companys, professors, família i testimonis que no ocultin els casos. Un estat d'ànim decaigut, el desinterès per activitats que abans desenvolupava, trastorns psicosomàtics com mal de cap o d'estómac que fan que no vulgui anar al centre educatiu, o la falta de gana són alguns d'aquests símptomes.
I la lluita contra l'Alzheimer s'encamina cap a una nova era. Després de 20 anys sense cap innovació farmacològica, ja s'han aprovat fàrmacs que encara no estan disponibles al mercat, però que serviran per frenar la malaltia. Una passa transformadora que avui s'ha abordat al Congrés Nacional d'Alzheimer, que es du a terme a Eivissa, amb la presència de la reina Sofia, Elena Trinidad.
Al Congrés s'ha parlat sobre els primers tractaments per frenar l'avanç de l'Alzheimer que podrien estar al mercat el 2026. Ho explica Maria Antonia Gutiérrez, catedràtica de Biologia Celular de la Universitat de Màlaga.
Actualmente estamos en la era más prometedora de las terapias para el Alzheimer. Ahora tenemos dos terapias biológicas, que son anticuerpos monoclonales, que se aprobaron hace 3 años en Estados Unidos y este año por la Agencia Europea del Medicamento, y estamos ahora en la fase de regulación en España para su implementación.
Diu que la sanitat pública s'ha de preparar per introduir-los.
Hay que implementar los servicios de neurología, enfermería, hay que hacer un gran trabajo detrás para poder llevar todo esto a la sociedad.
Ara s'investiga la influència dels antibiòtics que destrueixen la microbiota i d'hàbits de vida poc saludables en les malalties neurodegeneratives. Ana Maria del Moral és catedràtica de microbiologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Granada.
¿Qué ocurre cuando hemos disminuido las enfermedades infecciosas por el uso de antibióticos? Pues que se han incrementado, como he dicho durante la ponencia, las enfermedades autoinmunes. Dejamos de tener menos relación con esa población de bacterias que existen y esto que se llama la hipótesis de la higiene aumenta esclerosis múltiple, aumenta la diabetes, la enfermedad de Crohn, etc.
Actualment hi ha 1,2 milions de persones que pateixen Alzheimer a Espanya.
Segons per arribar a les 7:30, moment per repassar els principals titulars d'aquesta jornada de dijous, dia 6 de novembre.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, el judici per la mort d'una nounada trobada en un contenidor de Porto Cristo ara fa 2 anys queda anul·lat pels dubtes en la titulació d'un pèrit.
La magistrada ha ordenat repetir el judici amb un nou jurat després de descartar l'únic informe de la defensa elaborat per un pèrit sense titulació oficial. La setmana passada l'auditor va declarar que el nadó va néixer sense vida, un aspecte clau per descartar la condemna per assassinat tant per la mare com pel seu cunyat, per a qui la fiscalia demana presó permanent revisable. Els acusats queden ara sense proves absolutòries. L'advocat Gregorio San José explica que la defensa haurà de cercar noves vies.
Aquesta és una prova que en teoria no és vàlida i que el jurat se pot haver contaminat d'aquesta prova. Lo seu és que se declari la nul·litat i que se valori per un nou tribunal i per un nou jurat les proves sense estar contaminats i en base a lo que pugui fer la defensa de portar una nova prova.
La Fiscalia ha demanat que s'obri una investigació judicial contra el pèrit que va fer l'informe de la defensa.
El Ministeri de Transports invertirà 525 milions d'euros fins al 2029 als ports de l'Estat a les Balears.
Això inclou els ports d'Eivissa, La Sabina, Palma, Alcúdia i Mahó. També preveu la remodelació del passeig marítim de Palma i la nova estació marítima del port de Mahó.
I el Consell de Menorca haurà de cercar alternatives a les obres de la carretera general al tram de Rafal Rubí si no vol posar en risc la catalogació de la Menorca talaiòtica com a patrimoni de la humanitat.
La UNESCO ha enviat una carta al Ministeri en què recomana suspendre les obres pel possible impacte paisatgístic en les navetes talaiòtiques que hi ha a prop. També veu necessari elaborar una avaluació completa de l'impacte sobre el patrimoni, ja que considera que la presentada pel Consell no és satisfactòria ni concloent.
Espanya reactiva la prohibició de criar aus a l'aire lliure davant l'augment del risc de grip aviària.
A partir de dilluns obliga que l'aviam es mantengui en un recinte tancat en zones d'alt risc. El manescal avícola Ricardo Sastre explica que per evitar el contagi de gallines ponedores amb aus salvatges, les explotacions avícoles han d'aplicar mesures de seguretat tal com marca la llei europea.
Totes les finestres han de tindre rejilla pajarera, precisament perquè no entrin aus salvatges, i després el que se fa és tenen unes sortides cap a l'esparque, normalment a una de 2 metres cada 1000 gallines, i aquestes també els has de tancar.
Des del passat 1 de juliol s'han notificat 139 focus a escala europea, 14 dels quals a Espanya. A les Balears no n'hi ha cap detectat ni en aus silvestres ni en corral.
I a la següent mitja hora d'aquest informatiu us explicarem que l'Ajuntament d'Eivissa ha obert un expedient informatiu a l'empresa concessionària del servei de neteja Valoriza perquè dissabte es va detectar una neteja molt deficient.
El Partit Socialista denuncia incompetència per part del govern municipal, mentre que el regidor de Medi Ambient, Jordi Grivé, assegura que van demanar explicacions a la companyia.
No vamos a permitir esto ni una vez más, es intolerable el estado en que ha estado este fin de semana el municipio. Es por lo que pedimos disculpas a la gente. Seguiremos apretando y seguiremos mejorando la limpieza en lo posible.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
Esports que, Miqui, començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que aspira demà a proclamar-se tricampió del món.
Sí, perquè demà ja és el gran dia. Els mallorquins s'enfrontaran al Peñarol uruguaià. El Palau de Sant Moix registrarà un ple salut amb 1.000 aficionats del Peñarol i 3.000 del Palma. L'afició mallorquina vol celebrar amb el seu equip el tercer títol de campió del món de clubs. En principi, Antonio Vadillo tindrà tota la plantilla a la seva disposició, a excepció de Manuel Piqueras. Escoltam el jugador del Palma, Fabinho, i també el del Peñarol, Nico Tunkiewicz.
El partido va a ser muy difícil, seguro, porque nosotros tampoco conocemos mucho el equipo de Peñarol. Miramos solo la Libertadores ahí, pero ha cambiado algunos jugadores y eso va a ser difícil porque es una final única que no se puede fallar. Y cuando tú te pegas de sorpresa así un equipo nuevo, va a ser mucho, mucho difícil.
Y el partido mañana, como te dije, lo tomaremos como es. Una final del mundo y tenemos nuestras armas y vamos a competir.
I també Lin, jugador del Palma, té clar que si l'equip juga al seu millor nivell, la Copa té moltes possibilitats de quedar a Mallorca.
Hemos encontrado en esta Champions, por así decirlo, estos últimos partidos, nuestra esencia. Si nosotros seguimos con esa esencia, esa presión, esa intensidad, lógicamente le vamos a poner las cosas muy difíciles. No con eso significa que vayas a llevarte la Copa, pero sí que ese es el camino que tenemos que seguir, ese trabajo en equipo, esencia, intensidad, físico y estar acertado de cara a portería.
Això serà demà a les 9 del vespre, en directe per IB3 Ràdio també i IB3 Televisió, però avui l'Illes Balears Palma també ha sabut el camí que el pot conduir a aixecar la quarta Lliga de Campions. Els de Vadillo es veuran les cares a vuitens de final contra el Hit Kiev. L'anada no es jugarà a Ucraïna i probablement serà a Polònia. I la tornada serà a Sant Moix el dia 5 de desembre. A més, el sorteig no ha estat gens dolent. El Palma evita el Cartagena, el Cairat Almaty i els dos equips portuguesos fins a una hipotètica final. I en futbol, Mallorca prepara l'importantíssim partit de diumenge contra el Getafe. L'equip mallorquí necessita sumar altres punts per allunyar-se de la zona de descens abans de l'aturada de la competició. Avui l'equip ha entrenat sense els lesionats Leo Román, Kumbula i Toni Lato, els tres futbolistes que seran baixa per jugar contra el conjunt madrileny. El Mallorca-Getafe es disputarà diumenge a les 6:30, però la jornada primera començarà demà a les 9 del vespre amb el partit que jugaran l'Elx i la Reial Societat. I les jugadores mallorquines Mariona Caldentey i Patri Guijarro han estat nominades al Premi de Best a la millor jugadora de la FIFA, mentre que Cata Coll és una de les candidates al guardó de millor portera. També opten el premi a millor jugadora Aitana Bonmatí, Alexia Putelles i Clàudia Pina. I també ha estat nominat a millor entrenador de l'any un extècnic del Mallorca, és Javier Aguirre. L'actual seleccionador de Mèxic està nominat juntament amb Miquel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca i Roberto Martínez. I la UD Eivissa continua la preparació del partit de diumenge davant el COE. El Betis Deportivo serà el quart partit oficial amb Miguel Álvarez a la banqueta. Encara no coneix la victòria, però la darrera jornada a Tarassona l'equip va mostrar una millora quant a la intensitat. Així ho ha reconegut Fede Vico a la sala de premsa. Diu que ara són un equip més sacrificat i millor defensivament. L'escoltam.
Y yo creo que el mínimo que se le puede pedir a un profesional es competir, que esté bien o mejor o peor, que esté más acertado. Pues bueno, esta plantilla tiene mucho talento, pero sin sacrificio no va a salir. Así que no se negocia el trabajo. Cuando falten 10 partidos ya te diré por lo que lucharemos y ahora mismo, aunque sea tópico, partido a partido, y lo que más nos urge es conseguir los 3 puntos este domingo.
Important partit diumenge de l'UD Eivissa contra el Betis Deportivo. Començarà a les 12 i, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. I Albert Torres ja descansa a Mallorca després de proclamar-se campió del món de ciclisme en pista a la modalitat d'Òmnium. Això sí, el ciutadellenc reconeix que no ha estat un any gens fàcil. D'ençà que es va lesionar als Jocs Olímpics de París, el menorquí ha encadenat caigudes i lesions que li han impedit gaudir de la bicicleta. L'escoltam en declaracions a IB3 Ràdio.
Acabar aquesta temporada 2025 d'aquesta manera, guanyant
estàs amb el llot arcoiris, però jo personalment és una sensació increïble. Diguéssim, en un any natural han tingut 3 lesions, la de París, dels Jocs Olímpics de 2024, que realment m'ha costat molt, que vaig estar 3 mesos aturat. I clar, quan tens tantes lesions, la continuïtat d'entrenament és difícil, no?, tornar a agafar la forma. Per això, personalment, és molt emotiu que aquesta victòria en aquest Mundial.
I des d'avui fins dissabte, Palma es converteix en el centre del món de l'esgrima amb la disputa de la Copa del Món de Floret. En aquesta cita es reuneixen més de 400 tiradors i tiradores procedents de 45 països que lluitaran per fer-se un lloc al pòdium de la competició més prestigiosa del calendari. Entre ells destaca la presència del tirador espanyol Carlos Llavador, campió del món i també recentment medallista europeu. L'escoltam.
Espero que sea una competición interesante, que al final es una de las competiciones más importantes que puede haber en el circuito mundial y poder dar un mejor nivel y hacer un buen resultado aquí en casa. Y aquí están los mejores de cada país, o sea que al final aquí el nivel es el máximo.
I acabam amb una gran notícia. Marta Cardona ha estat nomenada millor regatista jove del món per la Federació Internacional de Vela. Es reconeix així un any espectacular de Cardona, que juntament amb Jordi Chamar s'ha proclamat campiona d'Europa i del món de la classe 470 mixt. Una fita que ha aconseguit en només 20 anys.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts, gairebé 2 mesos després que Air Europa i Turkish Airlines anunciés un acord. Aquesta matinada han conegut que s'ha tancat l'entrada de l'aerolínia otomana dins el capital de l'Espanyola amb seu a Mallorca i invertirà 300 milions d'euros per una participació de prop del 26%. Neus López.
La companyia de la família Hidalgo, que arrossegava problemes de liquiditat des de feia anys, tanca així l'acord amb la companyia turca que li permetrà avançar un any la devolució dels préstecs públics de 475 milions otorgats per la Societat Estatal de Participacions Industrials. A la pràctica, aquesta operació de cancel·lació del crèdit posa fi al finançament públic rebut en temps de pandèmia, una injecció de capital per part de l'Estat que aleshores va permetre preservar l'activitat i els llocs de feina. També, segons informa la companyia fundada per Juan José Hidalgo, consolida un procés de transformació en la generació de més de 600 llocs de feina. Globalia continuarà sent l'accionista majoritari d'Europa, on coincideixen amb altres dos grans actors d'aviació comercial. IAG, que continuarà ostentant el 20% del capital, i ara la companyia turca.
I augmenta la pressió del lloguer a les Illes durant el tercer trimestre de l'any. Per un anunci que es publica a les Illes, hi ha 129 interessats en 10 dies. Són 10 persones més que el mateix període de l'any passat.
De fet, és la quarta comunitat on creix la pressió per darrere de Barcelona, Girona i Les Palmes. Són dades de l'Observatori de Lloguer que corroboren que viure a Espanya és més car que mai. A les Illes, el preu mitjà de lloguer és de 1.648 euros, 42 euros més car que l'any passat i 430 per sobre de la mitjana nacional.
En aquesta hora es du a terme un ple extraordinari a Cap de Pere per investir l'ecosobiranista Núria García, nova batlessa del municipi. Ho fa en substitució de la popular Mireia Ferrer.
És en compliment del polèmic acord entre Més per Mallorca i els populars per treure la vara municipal del PSIB després de 16 anys. El pacte no va agradar a les direccions dels partits perquè el trobaven, deien, antinatural. Dos anys i mig després asseguren que entenen la singularitat del poble.
I encara en plana municipal, l'Ajuntament d'Eivissa ha obert un expedient informatiu a l'empresa concessionària del servei de neteja Valoriza perquè dissabte es va detectar una neteja molt deficient. Ivonne Aranyó.
El Partit Socialista denuncia incompetència per part del govern municipal, mentre que el regidor de Medi Ambient, Jordi Grivé, assegura que varen demanar explicacions a la companyia.
No vamos a permitir esto ni una vez más, es intolerable el estado en que ha estado este fin de semana el municipio. Y es por lo que pedimos disculpas a la gente. Seguiremos apretando y seguiremos mejorando la limpieza en lo posible.
El regidor socialista Jordi Zaleski ha denunciat la incompetència en la gestió de neteja de l'Ajuntament d'Eivissa.
El senyor Triguero i el senyor Grivé van arribar al govern d'Eivissa assegurant en prepotència tenir la fórmula per gestionar la neteja de la ciutat. Doncs bé, dos anys després es llancen a la desesperada el darrer increment econòmic possible de la contracta per intentar tapar el seu absolut fracàs.
I l'Ajuntament de Santanyí ha aprovat de manera inicial la nova taxa de residus que estableix la unificació de zones. Ha estat en un ple extraordinari i urgent que s'ha duit a terme avui matí.
Aquesta nova ordenança esdevé imprescindible a causa de la implantació del sistema de recollida porta a porta durant el 2025 a tot el municipi i per adaptar les tarifes als costs reals del servei. D'aquesta manera s'elimina la diferenciació territorial entre nuclis i zones i s'unifica la gestió i el cost del servei. També s'incentiva el reciclatge amb el principi de qui contamina paga i s'actualitzen les taxes per equilibrar els costs prevists amb els ingressos. Bàrbara Xamanes, la regidora de Medi Ambient.
Amb aquesta tassa s'equipara la tassa a tot el municipi, a tots els ciutadans, on tots pagaran exactament el mateix, tenint el nou servei que hem implementat enguany, que és el porta a porta.
Dissabte es publicarà el BOIP i estarà en exposició pública 30 dies abans de la seva aprovació definitiva per entrar en vigor el 1 de gener.
I de la política estatal? Avui Junts ha fet una passa més i ha anunciat un bloqueig a la legislatura del socialista Pedro Sánchez. La formació ha presentat esmenes a la totalitat a cadascuna de les lleis que el govern central ha duit fins al Congrés, cosa que, de fet, podria paralitzar pràcticament tota l'activitat legislativa. L'executiu manté, però, que negociaran com han fet fins ara.
De moment, però, sense el vot de Junts, l'actual majoria parlamentària necessita el suport de Vots o de PP per tirar endavant iniciatives, un escenari a priori poc probable i només aplicable a normatives molt puntuals. La formació catalana n'és conscient i per això volen ara apujar la pressió per aconseguir el que havien pactat amb el Partit Socialista. La portaveu, Miriam Nogueras, retreu a Sánchez el poc respecte en les promeses fetes als catalans.
Si no es compleix amb els catalans, no hi pot haver estabilitat. Amb els catalans no s'hi val tot. Per tant, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. Ara mateix i en primer terme, mentre estem fent aquesta roda de premsa, estem registrant esmenes a la totalitat a totes i cada una de les lleis espanyoles que el govern de PSOE i Sumar tenen presentades.
El govern de Pedro Sánchez, però, no s'ha mostrat preocupat pel nou envit de Junts i mantenen que continuaran negociant per treure lleis que beneficiïn els ciutadans. És el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Seguimos con esa misma actitud de mano tendida y de total colaboración a negociar, abiertos, por supuesto, a seguir ley a ley avanzando, negociando y consiguiendo los consensos necesarios como para que se aprueben leyes que, como decía antes, son leyes que van a beneficiar al conjunto de los ciudadanos.
El PP reitera que la legislatura està esgotada i exigeix eleccions.
Alberto Núñez Feijóo ha posat en dubte l'estabilitat del govern en un missatge publicat a la xarxa social X. En la mateixa línia, la popular Carmen Funes ha dit que Espanya viu una situació de paràlisi institucional i ha recordat que sense pressupost general de l'Estat no es pot governar.
Que esta legislatura está ya finalizada. Está finalizada, que con eso no llegamos a lo que los españoles necesitan y que lo que queremos es devolverle la voz a los españoles y que se convoquen cuanto antes elecciones. Presentar enmiendas a la totalidad no borra los imputados ni los juicios que están abiertos.
En total, Junts ha presentat esmenes a la totalitat a 25 lleis en tramitació i n'anuncien d'altres, com el projecte de pressupostos, en cas que l'executiu, tal com ha anunciat, el dugui a les Corts.
Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans afirma que Espanya no va violar els drets polítics d'Oriol Junqueras, Jordi Turull i Jordi Sánchez per dictar presó preventiva contra ells arran del procés. Els líders independentistes denunciaven que no varen poder prendre possessió del seu escó després de les eleccions autonòmiques de l'any 2017, convocades per Mariano Rajoy després d'aplicar el 155 a Catalunya.
En la sentència adoptada per unanimitat, l'acord rebutja els arguments de Junqueras, Turull i Sánchez. Els demandants denuncien que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, va violar diversos articles de la Convenció Europea de Drets Humans. A tots tres el van detenir i empresonar preventivament per ordre del magistrat. Els líders independentistes consideraven il·legal que se'ls impedís fer campanya de cara a les autonòmiques de 2017 o prendre possessió dels seus escons mentre eren a la presó.
L'Audiència Nacional ha obert una peça separada del cas Koldo per investigar els pagaments en metàl·lic del PSOE, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu assessor, Koldo García.
El jutge Ismael Moreno ha pres aquesta decisió després de rebre l'escrit del Tribunal Suprem que instava a indagar aquests pagaments i ha fet arribar la decisió al Ministeri Fiscal i les parts personades a la causa. S'incorpora la documentació enviada pel Tribunal Suprem i també l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el patrimoni d'Ábalos i la informació facilitada per el PSOE.
I el canvi climàtic va influir en la intensitat de les precipitacions que es varen registrar durant la Dana de València de l'any passat. Són els resultats d'un estudi del Centre d'Investigacions Científiques que diu que l'escalfament global va fer que les pluges fossin un 20% més abundants del que és habitual. La publicació de l'informe coincideix amb la tercera jornada de la Comissió d'Investigació de la gestió de la Dana al Congrés dels Diputats, en que els afectats prenen la paraula.
I en què per primera vegada reben l'aplaudiment unànime de la cambra a petició d'una família de víctimes de les inundacions, Toñi García, que va perdre el seu marit i la seva filla de 24 anys. García ha demanat al PP i Vox que fessin mamballetes al final de la seva intervenció de si de veres volen unificar esforços en les víctimes. Visiblement emocionada, ha atribuït la causa de les 229 morts que es varen produir fa poc més d'un any a la Comunitat Valenciana a la gestió política que se'n va fer.
Las 229 personas fallecidas no murieron por un fenómeno climático, puesto que en la comarca del Horta Sud no llovía. Murieron por una gestión irresponsable y negligente que la convirtió en una tragedia humana sin precedentes en nuestro país.
La primera intervenció ha estat la de Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana, que ha explicat casos particulars del que varen viure molts afectats. Casos que ha volgut explicar un a un, perquè diu no es tracta de parlar de xifres, sinó de vides trencades. I tot ha assegurat perquè ningú no va enviar l'alerta a temps.
Hui és una niña de 11 anys. És una víctima mortal. Criatures, en total 7. Marius estaba trabajando cuando la fuerza del agua lo sacó de su camión. Deja dos menores huérfanos tras fallecer su madre recientemente por un cáncer. No hablamos de cifras, hablamos de vidas, hablamos de infancias truncadas porque no sonó una alerta.
Les d'aquesta setmana són les primeres compareixences d'un total de 117 previstes segons el pla de treball pactat entre el PSOE, Sumar i els seus socis parlamentaris. El president valencià en funcions, Carlos Mazón, intervendrà el pròxim 17 de novembre a les Corts Valencianes a petició pròpia, ja que en el programa elaborat pel PP i Vox no s'havia previst la seva declaració.
Intervenció prevista mentre se succeeixen de manera paral·lela a les negociacions per pactar el seu relleu.
Els populars tenen fins dia 19 per posar un nom sobre la taula, mentre l'oposició reclama eleccions. Són la popular Alicia García i el ministre d'Economia, el socialista Carlos Cuerpo.
Esto va de dar estabilidad a Valencia, de dar estabilidad, certezas en una comunidad que además cuenta con unos presupuestos para poder avanzar en la reconstrucción y cuanto antes llegue la estabilidad, mejor.
La renuncia por parte del presidente Mazón el pasado lunes abre una nueva etapa, en primer lugar, de reconocimiento del fracaso de un proyecto. Lleva a que inevitablemente, en mi juicio, en mi valoración, tenga que convocarse elecciones y además de eso, pues tienen que seguir esos procesos, tanto el político como el judicial, de depuración de responsabilidades.
També avui la jutgessa de Catarroja, que investiga la causa sobre la Dana, ha donat 3 dies a l'empresa gestora de l'aparcament perquè faciliti el tiquet d'aparcament de quan Mazón es va acomiadar de la periodista Maribel Vilaplana, amb qui va dinar el dia de la Dana per saber l'hora de sortida del vehicle.
I la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha avançat que s'ha llançat una campanya d'inspecció per investigar l'ús que fan dels algoritmes de les grans empreses, tecnologies, entre les quals Amazon, Uber i Cabify. I el president ucraïnès Volodymyr Zelensky viatjarà a Espanya de visita oficial en els pròxims dies i es reunirà amb Pedro Sánchez.
Encara no s'ha confirmat la data exacta del viatge, però s'espera que es produeixi en d'haver-se 2 setmanes. Es tracta de la segona visita de caràcter bilateral després que l'any passat signés amb el govern un acord que li va garantir suport militar per import de 1.000 milions d'euros.
I a l'exterior, l'expresidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, figura clau del Partit Demòcrata, ha anunciat que no es presentarà a la reelecció quan acabi el seu mandat el gener de 2027.
Ho ha anunciat a través d'un vídeo en què la política de 85 anys diu que en gratitud espera el seu darrer any de servei. I will not be seeking re-election to Congress. De moment, Pelosi és l'única dona que ha estat presidenta de la Cambra Baixa dels Estats Units. La seva popularitat internacional va arribar arran del primer mandat de Donald Trump a la Casa Blanca quan varen protagonitzar enfrontaments públics.
I la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha presentat una reforma constitucional per penalitzar l'assetjament sexual en tot el territori nacional.
Ha estat després que un home li fes tocaments al carrer, pretén castigar aquests comportaments i que es visualitzi un problema que afecta les dones.
4 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. Es varen acomiadar dels escenaris el 2022, després de més de 40 anys d'humor gestual, però ara un dels components de Tricicle torna amb Por Fin Solos. El català Carles Sanz contarà al públic anècdotes professionals i personals divertides viscudes durant el temps en què va actuar amb la icònica companyia teatral. Un espectacle que podreu veure a l'Auditorium de Palma els dies 21 i 22 de novembre.
Confessions tan sorprenents com que abans de convèncer els seus socis de formar una companyia es va interessar abans en les seves novies, com va aconseguir superar la darrera colonoscòpia mentre la doctora li parlava de Tricicle, o també la primera vegada que els seus pares el van veure actuar en Joan Gracià i Paco Mir en un cafè-teatre de Barcelona. L'espectacle està basat en fets reals i no hi falten les rialles i l'emoció de recordar Tricicle. A través de diferents personatges, Carles Sanz lligarà una vegada més la paraula i el gest amb la comèdia. Encara queden entrades per a les 3 funcions a l'Auditorium de Palma, divendres, dia 21, a les 8 del vespre, i dissabte 22, a les 6:30 i a les 9.
I l'Orquestra de Cambra de Mallorca presentarà demà la temporada 2026. Ho faran col·laboració amb el Teatre Principal d'Inca, com els darrers 5 anys seran propostes musicals i d'altres complementàries que s'han convertit en tot un èxit, no només per la gent d'Inca, sinó també per públic de tot Mallorca i l'exterior.
De fet, la mitjana de venda d'entrades ja ha superat el 80%, incloent alguns sold-outs. El director de l'orquestra, Bernat Kecles, ha detallat a IB3 Ràdio les línies principals d'aquesta programació.
Aquesta temporada 2026 s'encetarà dia 1 de gener, amb el concert de Cap d'Any, que ja és un concert tradicional de Vinca. De fet, hi ha gent que du setmanes demanant-nos quan comencen a estar a la venda les entrades. I després, mes rere mes, febrer, març, abril, maig, presentarem una nova producció, una nova cita del públic amb l'orquestra de cambra en l'estat principal d'Inca.
A més de tot això, hi haurà solistes de talla internacional, com és habitual, però també algunes de les grans figures locals, com Irene Mas o Margalida Rodríguez. Destaquen col·laboracions de caràcter solidari en la gent del Casal Petit, la Presó de Dones i la Fundació Esment.
Per tal de que l'accés a cultura pugui ser universal, que puguem acostar la nostra activitat a col·lectius que tenen més difícil poder apropar un concert com el que feim, i d'aquesta manera eixamplar la base de públic, eixamplar també la base de gent que se'n beneficia de la nostra activitat.
Hi haurà dues estrenes de compositors joves entre les interpretacions, Schubert, Beethoven o, per descomptat, Mozart amb el seu Rèquiem.
Segons per arribar a les 8, moment per fer un resum dels principals titulars d'aquesta jornada de dijous, dia 6 de novembre. Són les 8. La magistrada ha ordenat començar de nou el judici per la mort d'una nounada trobada en un contenidor de Porto Cristo fa 2 anys. Margalida Vidal.
S'haurà de constituir un nou jurat després de descartar l'única prova que havia presentat la defensa de la mare i el seu cunyat acusats d'assassinat. Era un informe elaborat per un pèrit sense titulació oficial que declarava que el nadó prematur va néixer sense vida. És un aspecte clau aquest per determinar si va ser un assassinat. La fiscalia demana presó permanent revisable per als acusats. L'advocat Gregorio San José explica que la defensa haurà de cercar noves vies.
Aquesta és una prova que en teoria no és vàlida i que el jurat se pot haver contaminat d'aquesta prova. Lo seu és que se declari ser nulitat i que se valori per un nou tribunal i per un nou jurat les proves sense estar contaminats i en base a el que pugui fer la defensa de portar una nova prova.
El Ministeri Públic ha demanat investigar el pèrit que va fer aquest informe.
Els ports de l'Estat que hi ha a les Balears rebran 525 milions d'euros del Ministeri de Transports en els propers 4 anys.
Això inclou els ports d'Eivissa, La Sabina, Palma, Alcúdia i Maó. També preveu la remodelació del passeig marítim de Palma i la nova estació marítima del port de Maó.
I la UNESCO torna a recomanar la paralització de les obres de la carretera general de Menorca, el tram de Rafal-Rubí, per l'afectació que tenen en la catalogació de la Menorca talaiòtica com a patrimoni de la humanitat.
El Consell de Menorca haurà de cercar alternatives. La UNESCO també veu necessari elaborar una avaluació completa de l'impacte sobre el patrimoni, ja que considera que la presentada pel Consell no és satisfactòria ni concloent. Esteve Barceló, portaveu de Més per Menorca, critica la gestió que n'ha fet el Consell.
És molt trist, però l'orgull, la prepotència, la temeritat i la incompetència que l'equip de govern estan posant en risc la declaració de patrimoni mundial que tant d'anys de feina a dull i a costat.
I Espanya reactiva la prohibició de criar aus a l'aire lliure davant l'augment del risc de grip aviària.
A partir de dilluns obliga que l'aviram es mantengui en un recinte tancat en zones d'alt risc. El manescal avícola Ricardo Sastre explica que per evitar el contagi de gallines ponedores amb aus salvatges, les explotacions avícoles han d'aplicar mesures de seguretat tal com marca la llei europea.
Totes les finestres han de tindre rejilla pajarera, precisament perquè no entrin aus salvatges, i després el que se fa és tenen unes sortides cap a l'esparque, normalment a una de 2 metres cada 1.000 gallines, i aquestes també els has de tancar.
Des de dia 1 de juliol passat s'han notificat 139 focus a escala europea, 14 dels quals a l'estat espanyol. A les Balears no hi ha cap cas detectat, ni en aus silvestres ni de corral.
I han augmentat la sol·licitud d'assessorament sobre casos de bullying per part dels centres educatius de les Balears. Ha estat després del suïcidi de la lota sevillana Sandra Peña.
El director de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, Antoni Vic, explica que el curs passat la xifra dels protocols d'actuació per assetjament escolar va arribar a prop de 900, dels quals un 20% varen acabar confirmant-se.
No tenim dades comparatives encara després respecte al curs passat i supos que més cap a mitjan curs ja podrem tenir una valoració de com està anant aquest curs. A part d'aquest lleuger augment que sí que hem notat de demandes d'assessorament,
l'Ajuntament d'Eivissa ha obert un expedient informatiu a l'empresa concessionària del servei de neteja Valoriza perquè dissabte es va detectar una neteja molt deficient.
El Partit Socialista denuncia incompetència per part del govern municipal, mentre que el regidor de Medi Ambient, Jordi Grivé, assegura que varen demanar explicacions a la companyia.
No vamos a permitir esto ni una vez más. Es intolerable el estado en que ha estado este fin de semana el municipio. Es por lo que pedimos disculpas.